Este jueves, en Ripollet Radio, a las 7 de la tarde, por su música los conoceréis. Un retrato de cada uno de nuestros invitados a través de su música preferida. Descubre un poco más de la gente que te rodea a través de Por su música los conoceréis. Dirige y presenta Ángel Esteve, este jueves a las 7 de la tarde. Y esta semana nuestro invitado es
Jordi Casanova, tenor y profesor de canto.
Buenas tardes, hoy es jueves 18 de enero de 2018. La radio a la carta la pueden sintonizar por internet poniendo ripolletradio.cat y nuestra emisora, ya lo saben, 91.3 de la FM. El teléfono es el 93-594-2164. La vía técnica está Jordi Puy y os habla Ángel Esteve. Tenemos hoy, como hemos venido anunciando, a Jordi Casanova Barberá, tenor y profesor de canto. Veremos a lo largo o corto del programa cuáles son esas piezas y el por qué las ha elegido nuestro invitado, la banda sonora de su vida. Jordi Casanova, buenas tardes, buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Buena tarde, Ángel.
Muy bien. Oye, para empezar, para quienes están escuchando Ripollet Radio, nos vas a dar al estilo de un telegrama un currículum vitae.
Un currículum vitae. Soy cantante profesional, tenor, profesor de canto, he estudiado música, he sido profesor en escuelas de primaria, he llevado corales infantiles, he trabajado en la Escuela de Magisterio Blanquerna, Ramon Llull. He hecho un poco de todo y al final, pues hace unos 17 años que me tiré la piscina y me empecé a dedicarme exclusivamente al canto.
¿Estudios musicales?
Sí, y tant. Sí. Tinc el títol superior de cant i soc llicenciat en musicologia i vaig fer el doctorat en musicologia, però no vaig fer la tesi doctoral.
Bueno, esto es, lo estoy diciendo también para que los cantaires de la coral, de la Sociedad Coral del Vallès, sepan que cuando tenemos las clases de canto, esas clases extraordinarias, que es con Jordi Casanova, quien está ahora aquí en la radio, se enteren de quién está dándole las clases. El compositor ruso Stravinsky, bueno, él decía que se tenía que llamar Stravinsky, porque se pegaba unos pelotazos a whisky, que era tremendo el hombre, pero bueno. Decía, no basta con oír la música, además hay que verla. Cuéntanos por qué ha escogido la composición musical que va a sonar y si le damos la razón a Stravinsky.
Sí, Stravinsky siempre tenía raó. A més, aquesta frase està treta d'un llibre molt interessant que és La poètica musical, que el recomano, tinguis o no tinguis coneixements musicals. Mira, la primera música que us proposo és la primera de les variacions Goldberg de Johann Sebastian Bach. A mi Bach potser és el compositor que més m'agrada, sobretot perquè és un compositor d'una gran profunditat espiritual i fins i tot amb la música instrumental, que no és religiosa, és un tipus de música que a mi em centra, que em posa en el meu eix. Està tot com molt ben construït, la música és com molt perfecta, té un començament i un final i una manera de fluir que fa que a mi em doni molta, molta serenitat. Variacions Goldberg, n'hi ha 21 sobre un mateix tema, llavors trio la primera perquè m'agrada molt. La intèrpret és l'Eulàlia Soler, grandíssima pianista del país, i això és un enregistrament que va encarregar el senyor Pasqual Maragall quan va deixar de ser president de la Generalitat. Va encarregar aquest enregistrament, que el va pagar ell de la seva butxaca, i va fer una edició de discos pagant ell de la seva butxaca, i llavors jo, com conec l'Eulàlia Soler, un dia em va regalar aquesta edició tan bonica. I espero que us agradi aquesta primera variació de les variacions Goldberg de Bach. Thank you.
Juan Sebastián Bach, precioso.
Sí, una maravilla. Sí.
¿Y qué o quién te condujo por el camino de la música?
Doncs el meu pare. El meu pare, que era, és un gran aficionat a la música, ell havia estudiat una mica el violí, però mai havia fet estudis, va decidir que els seus fills, jo sóc el petit de quatre, que tots tinguéssim estudis musicals, i tots els germans hem estudiat música, i dels quatre jo sóc l'únic que em dedico professionalment com a intèrpret, però això és per obra i gràcia del meu pare.
Sí, i la tradició musical en la família arranca del padre?
Del pare. El meu besavi, és a dir, l'avi del meu pare, també tocava el violí i era organista, però llavors l'avi llavors ja no va ser músic, però això va saltar, o sigui, va saltar una generació i va anar a parar el meu pare, i llavors ell va voler que tots estudiéssim música, i aquí estem, tu, ja veus.
I què música ponien en su casa? ¿Influyó?
Sí, a casa el pare...
¿Influyó en ti? En la...
Sí, moltíssim, perquè el pare és un gran aficionat a la música, eh? I jo sempre que a casa he escoltat música clàssica, i he sentit les sinfonies de Beethoven, sonades de Beethoven, òpera... a més, encara més, com que el meu pare havia sigut el director comercial d'una reputadíssima casa de tocadiscos, que ara ja no existeix, és la Dual, doncs era el director comercial d'aquesta empresa, i llavors, clar, teníem un bon equip de música a casa. I llavors, esclar, posar música, o sigui, sempre sonava música a casa, no? Sí, sí.
I sarsuela?
No. Això no. Mira, i això que en coneixen molt, els pares coneixen molt, però no hi havia, a casa no hi havia discos de sarsuela. No, això no hi era.
Por aquellos años de la niñez, ¿a qué dedicaba el tiempo libre? ¿Deporte, música?
Doncs com qualsevol criatura, sí, passar-t'ho bé, córrer amb els amics i ja està. De fet, jo vaig començar a estudiar música als 9 anys, però d'una manera molt senzilla i sense cap mena de vocació de ser músic. Llavors jo vaig començar a estudiar violí... I,
sí, violín sí. Por el padre.
Sí. De fet, el meu violí era el violí del meu besavi. Sí. I després vaig heredar un violí que era de la meva àvia materna, que ara l'està fent servir una neboda meva.
Mira, la música en los tiempos del cole.
En el cole... Clar, en el cole jo recordo que sortia, quan tenia classe de violí, havia de sortir una mica abans per poder anar a classe amb la meva professora. Llavors jo portava el violí a l'escola i llavors anava cap a classe i tots els nens se'n enraien de mi perquè no era habitual que s'estudiés música, no? I, bueno, jo feia això, anava a casa de la Maria Macià, que va ser qui em va ensenyar tota la primera música i va tocar el violí, que era la filla del gran mestre violinista Joan Macià, uh-huh, i la pianista Maria Carbonell, i vas tenir la sort de algunes vegades d'estar acompanyat per la Maria Carbonell amb alguns exàmens i així, i això era el que era la meva vida musical. He de reconèixer que era una mica avorrit, perquè anava a classe de la professora i res més, i al final de curs fèiem una audició, i anava jo sempre sol, i les classes de solfeig sí que eren en grup, però era com avorrit, no? Jo ho vaig voler deixar. I ma mare i la meva professora, que no ho deixis, i gràcies a això,
sí.
Aquí estem.
I eres capaç de recordar alguna cançó de quan eras niño?
Sí, a casa, jo no recordo cançons de quan érem petits, però sí que recordo que la meva tieta, la germana del meu pare, la tia Pilar...
La tia Pilar és la del 5.000?
La del 5.000, sí senyor.
Aquella que decía que...
sí, això, que deia... tu ja saps què és el que deia.
Sí.
Doncs ens va ensenyar una cançó que encara la cantem els quatre germans. I és una cançó que és molt bonica, que és en castellà, diu... En el campo nacen flores, en el campo nacen flores y en el mar nacen corales. En mi corazón amores, en mi corazón amores y en el tuyo falsedades. Tra la 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 tra la 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 la. En el campo entre las flores, en el campo entre las flores te busqué y no te encontraba. Cantaban los ruiseñores, cantaban los ruiseñores y pensé que me llamabas. Tra la 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 la. Tra la 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 la.
Bonito y un lujo, ¿no? Te pedía un trocito solo, pero puedes seguir toda la noche, ¿eh? poder seguir toda la noche, un lujo. La verdad, la canción esa es muy bonita. También
es preciosa.
También la sabía yo también de pequeño. Hay que ver, ¿no? La música, lo internacional,
sí.
lo grande que es.
Sí, sí.
Decimos ahora, vamos a ver a la música seleccionada. Explícanos el porqué de la canción que ha elegido ahora, qué destacarías de ella, y danos unos datos para que el que está oyendo no solo la escuche, sino que también la vea con los oídos de hoy.
Uh-huh. És una siciliana, que és una dansa senzilla, de compositor alemany Felix Mendelssohn, una siciliana, que és per violoncel i piano. Els intèrprets són Jacqueline Dupré i Daniel Barenboim. Jacqueline Dupré era una grandíssima violoncel·lista que va veure la seva vida truncada, la seva carrera, per una malaltia degenerativa, i que va morir, malauradament, molt jove. Això és un enregistrament de les últims que havia fet quan encara podia tocar el violoncel, i veureu que la música és molt senzilla, és una melodia que és molt senzilla, però el que realment és interessant d'aquesta interpretació és que, sent una melodia tan senzilla i sent aquests dos músics tan virtuosos, l'expressivitat que poden donar a una música que és tan... Això tan aparentment tan simple. Uh-huh. Aparentment tan simple.
La escuchamos.
Uh-huh.
Siciliana de Mendelssohn. Decía un señor, cuando termina de componer una pieza de estas, debe quedarse, yo no lo sé, extasiado.
Bueno, no ho sabem com va quedar el senyor Mendelssohn.
Me lo he preguntado muchas veces, ¿no? Pero... cuando Puccini ha terminado el mío vino caro, una pieza de estas, y dije, uh-huh. Este hombre después se ha tenido que quedar, yo qué sé.
Això no ho sabem. Igual resulta que ho va fer com una cosa de tràmit, no? Sí, vés a saber, sí. I nosaltres ho rebem d'una manera sublim, i igual ell ho va escriure a patades, m'explico? Vés a saber, eh? També, sí, a vegades sí. Mitifiquem la figura del compositor, sí, 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 sí. I vés a saber, perquè, escolta'm, hi ha molts concerts de Bach i de Vivaldi que estan escrits de qualsevol manera. Mm-hmm. Així, agafant un tros d'aquí, un tros d'allà, i és així, això, no? Però llavors, en acabat, nosaltres fem una imatge que no sé què. Vés a saber. El que està clar és que aquesta música, per mi, la trobo sublim.
Sí. I què tipus de música te relaja mai, qual te transmite mai energia?
Mira, depèn de cada moment, no? Però, home, a mi m'agrada molt, per donar-me energia, a mi m'agrada molt la música pop dels anys 80. Escolto molt Supertramp, escolto Queen, escolto l'Electric Light Orchestra, i enrere la música disco-funky, Earth, Wind and Fire, Cool and the Gang, aquests grups que tenen un groove i un caminar que et donen molta marge. I per relaxar-me, depèn, hi ha dies que em puc posar música de Bach o em poso jazz molt suau, depèn del dia.
I con los amigos en la ducha o, no sé, cuando estás cantando, cuando estás en la juerga, en esos momentos, que ¿hay alguna pieza así en concreto, algo que te viene siempre...? No sé.
Jo no soc de cantar a la dutxa, ja canto prou, ja estudio cada dia, jo no soc de cantar a la dutxa. I fins i tot quan estic amb amics o amb família, sí, a família sí que cantem, quan ens trobem tots els germans i amb els pares, traiem guitarres i cantem tots.
Sí, perquè el Jordi canta.
No, però cantem que... tots, eh?
Ah, sí?
Cantem tots. I més amb els germans, cantem a quatre veus i amb tots els nebots també. A casa dels pares beneïm la taula, tenim una benedicció de taula que és a quatre veus i la cantem tots, i quan ve algú queda molt parat, no? Perquè... però sí, cantem una mica de tot, no? Bé, és molt bonic fer música en família i cantar, pel goig de cantar i de passar-s'ho bé. Sí, sí.
Yo creo que hace falta que la família se junten i canten.
Sí.
Hace falta que canten,
eh? Sí. Aquí no és gaire terra, així com el País Basc, per exemple, a la que et descuides es foten a cantar, o sigui, un parell de vins ja arrenquen, saps? Aquí potser no, les trobades familiars no som tant de posar-nos a cantar, però la meva família sí.
Hablando de amigos, hay una mezzosoprano aquí en Ripollet que es Carol García.
Uh-huh. Estimadíssima, Carol, sí. García.
Con Carol has hecho...
Amb la Carol, quan ella començava a cantar, ella van fer una producció infantil del Liceu, que era La Cenerentola, La Ventafocs, sí, sí. I que...
Estuve viéndola.
Doncs mira, vam assajar i vam fer unes quantes funcions plegats amb la Carol. I després d'allò no hem tingut oportunitat de tornar a coincidir per cantar plegats. A mi m'encantaria tornar a cantar amb la Carol, perquè és una grandíssima artista i una grandíssima persona.
Empezó en la coral Valles de Ripollet, sí.
Sí, 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 ho sé ja, ho sé. Sí.
Hay un dicho por ahí que afirma que eso de que la música amansa a las fieras, ¿la ha utilizado alguna vez para amansarte o amansar a alguien?
Para amansar a alguien, a vegades la faig servir. Quan he fet sessions de tècnica vocal per corals i així, després de fer una sessió de respiració, posava el segon moviment del concert per piano amb sol major de Ravel, que és una cosa impressionantment... que avui no us l'he portat, eh? Avui no l'he portat, no. Però sí que l'he fet servir alguna vegada per relaxar, sí, 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 sí.
Uh-huh. A mi me gusta oír el himno de los pastores de Beethoven, de la sexta.
De la sexta.
Cuando me duele la cabeza... Me pongo aquello y ni aspirina ni nada.
De la pastoral, vamos a ver.
Se terminó.
Vamos a ver.
Se terminó. ¿Qué pieza no ha elegido para vos?
Mira, ahora os portaré una canción de Eduard Toldrá, que es diu Después que te conocí. Toldrá, la seva majoria de cançons són en català, però té un recull de 6 cançons en castellà que va agafar poemes d'un tal Francisco de Quevedo, d'un tal Lope de Vega, d'un tal Garcilaso, etc. Uh-huh. I és un recull de 6 cançons precioses. Hi ha un que es diu Después que te conocí, amb text de Francisco de Quevedo. I la versió que us porto la canta la Carme Bustamante, que resulta que és la meva professora dels últims 17 o 18 anys, i per mi és un referent molt, molt important a nivell musical, a nivell interpretatiu i a nivell tècnic i vocal, i la gran persona que és la Carme Bustamante. Al piano, el senyor Miquel Sanetti, que també ja fa uns anys que va morir, pobre, ja no està entre nosaltres, però també és un referent d'acompanyar grandíssims cantants, Miquel Sanetti i Carme Bustamante, que ens interpreten aquest Después que te conocí.
Después que te conocí, todas las cosas me sobran, el sol para tener día, abril para tener rosa.
edición, ¿eh? Edición, como es que se le... Es que hay cantantes que estás escuchando y tienes que subtitularlos, porque si no, no... O los subtitulas, no sabes lo que dicen, ¿no?
Sí.
Y no hay... Es una edición perfecta.
Sí.
Tú y el mundo de la ópera.
Yo y el mundo de la ópera. Yo soy cantante por accidente.
Anda.
Sí, jo soc cantant per accident perquè jo estava estudiant violí, llavors vaig passar al conservatori i després d'un examen d'un cinquè curs de violí amb un concert de Bach en mi major que va ser catastròfic, que va ser horrible, doncs llavors la meva germana, Cori, que és una reputadíssima foniatra, una metgessa de la veu, llavors ella estava fent els últims cursos de cant al Conservatori de Barcelona, al Conservatori del Bruc, llavors. Uh-huh. Llavors em va dir, escolta'm, per què no proves d'estudiar cant? Jo, bueno, va, doncs provarem. No? Jo vaig fer la prova d'accés a cant i em van agafar amb la catedràtica, que era la Miriam Franchieri, i el seu marit, el Manuel García Morante. I bueno, sense adonar-me, vaig començar a estudiar cant i a primer curs ja començava a pujar als escenaris amb petits muntatges que fèiem i després algunes corals de Barcelona demanaven solistes als meus professors, llavors em deien que jo no és... O sigui que, sense saber com, estava ja pujat dalt dels escenaris. I dius, ostres, doncs, clar, estic dalt dels escenaris, no? I, bueno, fins que, bueno, vam començar a fer coses amb Òpera de Cambra de Catalunya, i llavors també s'ha fet una temporada d'òpera a Barcelona, que es feia en català, al Teatre Principal, al final de la Rambla, uh-huh. I llavors vaig cantar La filla del regiment, La fille du regiment, en català, con la famosa aria de los 11,
sí, sí,
dos,
los 9.
Yo le pegaba 11, dos de pecho.
¿Ah, sí?
Sí. Oh. Y claro, entonces yo estaba trabajando en la universidad, en Blanquerna, Ramon Llull, i quan no estava assajant estava corregint treballs i exàmens, clar, era una esquizofrènia professional tremenda, no? Perquè era tremendo, i llavors vaig fer un cop de cap i em vaig agafar una excedència de la universitat i ja no hi vaig tornar. I per això, jo, el meu començament al món de l'òpera i al món del cant és per accident.
Manuel Ausensi también fue por accidente.
Pues
Manuel Ausensi tocaba la trompeta.
Imagínate.
Y acompañó en Valencia, cuando estaba en la mina en Valencia, acompañó a uno para que con la María Yasser cantara, probar la voz a uno. Entonces cuando aquella oyó hablar a Manuel Ausensi, dijo, uy, ¿por qué no canta? Y este cantó y se quedaron con él y al otro no. Sí. Ha grabado algunos CDs, ¿no?
Sí, tinc algunes coses, algunes col·laboracions amb alguns discos de diferent índole, des de música històrica catalana fins a un enregistrament amb obres de Josep Maria Ruera, un compositor de Granollers, una òpera de Mestre Cui Grau que es diu La Polca Roja, diverses coses que estan pinzellades i que es poden trobar, vull dir que si busques per les plataformes, sí, per Spotify es pot trobar.
D'on i com ho aconseguis?
Físicament és que no hi ha botigues per comprar discos, han desaparegut. És que no n'hi ha. Castelló de Barcelona, el Cardellers, va tancar ja fa uns quants mesos. Llavors, clar, si vols discos amb format físic, amb suport físic, doncs vas a Amazon o vas directament a les discogràfiques, i si no, això es pot trobar doncs per les plataformes digitals, com pot ser Spotify, com pot ser iTunes... I, bueno, hi ha un disc que en lloc de posar, si busques per Casanova em trobes, però hi ha un que em van posar Casanova amb una S final.
Sí, ja està.
I a més, és un disc que és molt bonic, d'una missa d'un compositor de Sabadell que es diu Francesc Juncà, que va ser mestre de capella de Toledo, del segle XVIII. És una missa molt bonica, i això és amb l'Orquestra de Cambra Catalana, i bueno, és un disc molt maco, que està bé. Però això si es busca per les plataformes i se'n busca, se'n pot trobar.
Vamos a ver tu vida en el liceo, pero también con Mirna La Cambra en Sabadell también.
Sí,
¿sí?
Sí, sí, sí.
Mirna La Cambra la hemos tenido también.
Sí, bueno, home, si vols començo per Sabadell.
Sí, vamos.
Mira, jo de Sabadell, quan vaig decidir dedicar-me al cant, em vaig presentar al concurs Vinyes, perquè era l'últim any que em podia presentar.
Està ara el concurs
Vinyes. Ara estan fent el concurs Vinyes, ara. I vaig arribar a les semifinals, però l'any següent ja no m'hi podia tornar a presentar, perquè ja passava de l'edat, perquè em vaig decidir tard, no? I també em vaig presentar al concurs de l'Escola d'Òpera de Sabadell. I bueno, doncs, el vaig guanyar, i el premi era doncs participar en la producció de l'Escola d'Òpera de Sabadell, que vam muntar La Traviata de Verdi. I em vaig cantar una Traviata, vaig fer l'Alfredo.
No, ja vi la Traviata, en Sabadell.
Ah?
Entonces te vi, lo que pasa que no te conocía.
Vaig fer això, no? I després de l'Escola d'Òpera he pogut col·laborar amb Sabadell amb 5 produccions diferents, i bueno, em sembla que el que fa la senyora Mirna a la Cambra a Sabadell és fantàstic, sí. I el fet de que es porti l'òpera a diferents capitals comarcals de tot Catalunya, bueno, és una... És una feina que espero que algun dia se li pugui reconèixer realment el valor que té això. Ara estan passant unes penúries econòmiques molt importants, perquè les subvencions no arriben, perquè tenim la Generalitat com la tenim intervinguda, les finances intervingudes, és molt llestimós, però... Això. I llavors del Liceu va ser una cosa molt, molt fàcil. Vaig trucar a la porta, vaig dir, escolti, vull que m'escoltin, vull fer una audició. Em van escoltar i em van dir, ah, vale, doncs molt bé, doncs vingui a cantar. I el primer que vaig cantar va ser Traviata, però no va ser el paper principal, no, vaig donar un paper petitet. O sigui, al Liceu vaig entrar trucant la porta i em van obrir la porta. I després he estat amb més de 13 produccions diferents. I molt content, i això m'ha permès conèixer grandíssimes figures de la lírica. He estat a l'escenari, doncs, amb Plácido Domingo, amb Joan Pons, amb Mati Salminen, Edita Gruberova, Joyce Di Donato, Diana Damrau, bueno, un plaer, amb grandíssims directors d'orquestra, amb López Cop, moltíssima gent, no? I per mi ha sigut, i és encara, una gran sort treballar amb un gran teatre com el Liceu, com també he tingut oportunitat de treballar al Real amb dues oportunitats, a Maestranza de Sevilla, Tenerife, Les Palmes, i ja està.
Ha estat en Bilbao, també, no?
Me voy ahora a Bilbao.
Sí.
Ara me'n vaig a Bilbao a fer Salomé. Sí, sí. Sí, sí.
Vas a fer Salomé allí?
Sí, sí, sí. Vaig a fer Salomé, sí, de Strauss.
Com va todo?
Bé, molt content. És una òpera que ja l'he feta 3 vegades. L'he feta al Liceu, a Tenerife i a Les Palmes, i ara la faré a Bilbao. Molt content. És una obra que és preciosa, una òpera...
Sí, volviendo a Mirna a la Cambra un momento, fue una salvación para la ópera aquí en Cataluña cuando el incendio del Liceo,
sí,
que precisamente ahora se cumple un año, el día 31 de este mes, hace años, sí, que en el 94 que... fue el incendio, y hizo una gran labor Mirna la Cambra manteniendo la ópera, porque no habíamos quedado sin ópera aquí, sí, en Cataluña.
Llavors el Liceu va fer una mica de temporada d'òpera al teatre principal, es va fer una, sí, petita temporada, sí, d'òpera, sí, més avall, però clar, quan no hi havia Liceu, l'òpera que es feia és la que es feia a Sabadell, està clar, sí, sí.
¿Cómo ha sido llegar a la Sociedad Coral del Valle de Ripollet, en la que los cantares tenemos unas clases magistrales de canto?
Bueno, lo magistrales, dejámoslo en clases y...
Bueno, magistrales porque eres un maestro, sí, bueno, sí.
Llavors, si és etimològicament, sí, és un mestre que fa classe, llavors és una classe magistral, anem a deixar-ho així. Home, doncs, mira, jo a Sabadell, a Ripollet, hi he arribat via Sabadell, jo feia classes a alguns cantares de la Coral Belles Arts, i un dels quals eren de Ripollet, i per uns atzars de la vida, al final, doncs, vaig venir a Ripollet a fer classe amb ells, i llavors vaig contactar amb en Jordi Jiménez, el vostre director de les corals, actual director de la fantàstica Escola de Música, i em va proposar de treballar amb els cors, tant amb la coral tradicional com amb el cor Veus, no? I, bueno, és un espai fantàstic de treball, tant amb la coral tradicional com la coral Veus del Vallès, perquè hi ha una actitud, ostres, de gran receptivitat i d'aprendre moltes coses, no? I jo m'ho passo molt bé, i més com que els fruits es veuen de seguida, i per mi és un espai que jo l'agraeixo moltíssim, i que em sento molt, molt, molt feliç de poder fer aquesta feina.
En tu perfil li pone: m'agrada cantar i ensenyar a cantar. Quienes tenemos esporádicamente la ocasión de disfrutar de tu enseñanza, lo sabemos, pero ¿por qué te gusta? No es fácil saber enseñar, ¿eh?
No es fácil saber enseñar. No, no, perquè he tingut mestres que no en saben d'ensenyar.
I saben mucho.
I saben mucho, però no saben ensenyar, és veritat, eh? Doncs, no sé, suposo que el que m'agrada és acompanyar les persones, perquè vulguis que no, ensenyar a cantar, tant sigui en grup com sigui individualment, hi ha un procés personal que va més enllà d'una qüestió purament física o mecànica, de cantar d'una manera, de fer anar l'instrument d'una manera o d'una altra, respirar d'una manera o d'una altra, sinó que és una cosa que és com molt més interior. Perquè quan tu has de modificar una persona perquè canti, has de modificar una cosa interior, que és perdre la por, deixar a banda les inseguretats, intentar ser valent per provar coses. Llavors, vulguis que no, això és un procés personal de creixement, més enllà del cant. I a més de les coses, a part del resultat de que una persona pugui cantar millor o pitjor, acompanyar les persones en aquests processos són de les coses que més m'agrada del cant.
Dicen que enseñando se aprende dando clases.
I tant.
I què està aprendint Jordi Casanova de sus alumnos?
Mira, les qüestions del cant són les mateixes per tothom. Si jo quan veig una persona que té una certa problemàtica per cantar, jo el que faig és que la reconec, aquella problemàtica, perquè jo també la tinc. Si no, no la podria reconèixer. És així de senzill. Llavors, clar, treballant amb aquella persona o amb aquell grup, també estic jo aprenent moltíssim. Jo l'altre dia estava amb la meva professora, amb la Carme Bustamante, que abans heu escoltat, i estàvem parlant d'aquests temes. I ella em comentava, tu n'has après molt, no?, donant classe. I tant, Carme, i tu? I diu, jo també.
Sí, sí.
Sí, sí.
¿Y cómo acabaría estas dos frases? Para ser un gran cantante...
Hay que trabajar mucho. Y para ser un gran arquitecte, hay que trabajar mucho. Y para ser un gran paleta, un buen paleta, hay que trabajar mucho. Hi ha una frase que m'agrada molt de Pablo Picasso, que li preguntaven a Picasso què era per ell la inspiració. Diu, mira, jo la inspiració no sé què deu ser, però espero que si un dia em ve a buscar la inspiració em trobi treballant.
Cierto.
Doncs el treball és importantíssim. Hi ha factors de sort, saber estar ben connectat, tenir bons contactes, algú que et vulgui portar, que confia en tu, etcètera, no? Però el producte es fa treballant. És així, sí, sí.
Explícanos la pieza que nos ha elegido para hoy.
Sí, ara cambiamos de tercio, que es diria en llenguatge taurí. Bueno, sí. Mira, m'agrada molt un cantautor que es diu...
Aunque sea la cuarta, que el quinto... No hay quinto malo, que dicen los toros, esta es la cuarta.
Doncs mira, hi ha un cantautor uruguaià que es diu Jorge Drexler, que a mi m'agrada moltíssim, que jo l'he anat a sentir en 3 o 4 concerts, i és un grandíssim poeta, un gran guitarrista i és una persona que té unes lletres d'una gran profunditat. Hi ha un tema, que és el que sentirem, que es diu Al otro lado del río, que va ser un tema que va guanyar un Òscar per una pel·lícula, que va ser un tema que estava en una pel·lícula, però no l'he portat precisament perquè va guanyar aquest premi, sinó perquè és molt bonic el que diu. Siento que he visto una luz al otro lado del río. Rema, rema. És a dir, que malgrat les dificultats de la vida, malgrat les coses que ens vagin passant, l'important és seguir remant, seguir el nostre camí, perquè al final del riu hi ha una llum allà.
¿Y esto en tu vida, por qué, qué significa esta canción?
Significa que no hem de parar de caminar. I a vegades la llum potser se'ns desviarà cap a una banda o cap a una altra, però la qüestió és...
És seguir.
És seguir, i ja trobaràs tu el teu camí, per on remar. El text és preciós.
Escuchamos a Jorge Drexler.
He visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.
y serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.
Es preciosa la canción, ¿eh?
Sí, es una maravilla.
Sí, sí. Es una maravilla. Que nos lo ha introducido así, que nos lo ha puesto de tal forma que dice, la escuchas con más, ¿eh?
Sí, es un gran poeta y un gran músico, Drexler.
Si te diesen la posibilidad de conocer a un personaje, músico o no, un personaje, ¿a quién escogería?
Mira, hi ha una persona que no he conegut i que m'hagués agradat molt conèixer, que era la meva àvia Casanova. Perquè va morir quan el meu pare tenia 3 anys. El meu pare no té record de la seva mare i jo no vaig conèixer la meva àvia. I penso, m'hagués agradat conèixer la meva àvia. Però si parlem de personatges històrics, la meva àvia també és un personatge històric.
També.
Però m'hagués agradat conèixer grandíssims personatges que han lluitat per la pau, pels drets humans. M'hagués agradat conèixer Nelson Mandela, m'hagués agradat conèixer Gandhi, Luther King, aquests grans personatges que tenen que tenen un cor molt gran, lluitadors per la pau, i personatges de Mare Teresa de Calcuta. M'hagués agradat conèixer Vicenç Ferrer, de la Índia.
Sí, sí, sí.
I tot aquest tipus de gent trobo que són els que...
Sí, que viven para ayudar, viven para hacer felices, sí, a los demás. Viven, sí. Sí, esto es. ¿Eh? Y no cuesta tanto.
No
cuesta tanto y nos estamos complicando la vida tontamente.
Sí.
¿No? Pero bueno.
Del tot.
Sí, sí.
Sí, sí.
¿Cómo es un día sin canto, si es que lo hay, en la vida de Jordi Casanova? ¿Hay algún secreto confesable?
Jo intento estudiar cada dia. Cada dia estudio i cada dia la música està present en la meva vida d'una manera o d'una altra, no? També tinc una vida que és molt variada, perquè hi ha dies que faig classes, hi ha dies que tinc assajos, depèn, no? Però un cap de setmana doncs puc quedar amb amics, vaig a veure els meus pares, que ja són grans, disfruto dels meus fills, que també comencen a ser grans, això quan els puc veure, perquè tenen la seva vida i d'allò, i faig una mica d'esport, el que fa qualsevol persona normal.
¿Ha habido algún momento en el que hayas dicho eso de tierra trágame?
Sí. Sí, passions segons Sant Juan, en Reus, precisament, jo que sóc de Reus, estava cantant fatal, però fatal. Hi ha dues àries dificilíssimes de la passió segons Sant Joan de Bach. I la sensació aquella que dius, ho estic fent fatal, no puc més, però he de seguir cantant, venga, tira pa allà, i dius, per favor, tierra, trágame.
Pregunta casi de actualidad. Vamos a ver. ¿Crees que, dijo Hans Christian Andersen, donde las palabras fallan, la música habla? ¿Crees que los políticos, los mandamases actuales, habrían que obligarle a tener conocimientos musicales?
Uh-huh. Mira, yo pienso que
esto ayudaría a trabajar en conjunto.
Sí. Els polítics que tenim són un reflexe de la societat. És així. Llavors, jo penso que hi ha un gran dèficit de formació en humanitats, a l'escola i a tot arreu. Al final, el que ens fa persones, el que ens educa com a persones, són les humanitats. Això vol dir la filosofia, vol dir la història, vol dir l'art, vol dir la música, vol dir la dansa. I això ens fa sensibles. I quan dic sensibles, em refereixo sensibles en tot l'espectre de la paraula. Mm-hmm. Llavors, jo penso que s'ha d'educar amb educació. Perdó, s'ha d'invertir en educació. El que passa que els plans d'estudi estan canviant en el sentit totalment contrari, fent primant les matèries instrumentals i tecnològiques, que al final no deixen de ser això, matèries instrumentals, però el que ens forma com a persones són les humanitats. I no és un problema dels polítics d'ara, sinó és un dèficit que anem
que estem
arrossegant.
Sí.
I dius, bueno, la política, la filosofia ha desaparegut de batxillerat, però com pot ser que desaparegui la filosofia?
No.
Per l'amor de Déu.
Increïble.
Com formarem persones amb criteri?
Sí, perquè t'ensenyen a pensar, t'ensenyen a tenir criteri.
Sí, però potser és que el que volen és que no tinguem criteri i que siguem burros i que no sapiguem reaccionar davant de les grans injustícies que tenim en aquest món. És aquest el problema.
És cierto. No, los que hemos estudiado por la rama de filosofía y letras, vemos que no han quitado esto ahora y yo no lo entiendo.
Yo tampoco no lo entiendo.
Bueno, ¿cuál es la pieza que va a sonar a continuación y dinos por qué?
Mira, ahora os propongo escuchar una pieza que es diu Platxèria, de Toti Soler. El poema es de Joan Salvat Papaseit. I m'agrada molt Toti Soler perquè és un grandíssim guitarrista, tot i que com a cantant no és una persona que m'entusiasmi especialment, però amb aquesta peça s'hi ajunta sobretot el fet de treballar o d'estar present la poesia catalana i també d'un grandíssim guitarrista com és Toti Soler. Jo sóc un aficionadillo, un diletante.
Sí, toca la guitarra,
Un diletante, quatre acords i poca cosa més, no? Potser alguna cosa més, però ja està, no? I m'agrada molt la guitarra i escolto diferents guitarristes i miro coses i realment aquest home, Toti Soler, també penso que no està prou valorat en el país, un grandíssim músic i un grandíssim guitarrista. I en aquest cas, aquesta cançó Platxèria, trobo que està molt encertat la manera com l'ha instrumentat, hi ha uns solos de guitarra preciosos.
Amigueta, juguem a fet o a corretgeta o a bell indret. Dolça amigueta, no tinguis por ni d'allunyar-me ni en cap racó. Fer-te malícies o bé el distret, si a casa et cremes o ets a l'indret on he amagada la teva flor. Si tu ets manyaga, jo seré bo. On he amagada la teva flor? Si tu ets manyaga, jo seré bo. Dolça amigueta, juguem a fet o a corretgeta o a vell indret. Dolça amigueta, tornem al joc, la teva escala farà de to. M'atrapes, no et pesaré. Si jo t'atrapo, perdonaré. Que no m'estimis, ja em somriuràs. Si et cau la trena, jo et faré gas. Que no m'estimis, ja em somriuràs. Si et cau la trena, jo et faré gas. On he amagada la teva flor?
Si tu ets manyaga, jo seré bo. On he amagada la teva flor? Si tu ets manyaga, jo seré bo. Si tu m'atrapes, no et pesaré. Si jo t'atrapo, perdonaré. Que no m'estimis, ja em somriuràs. Si et cau la trena, jo et faré el llaç. On he amagada la teva flor? Si tu ets manyaga, jo seré bo. Que no m'estimis, ja em somriuràs. Si et cau la trena, jo et faré el llaç. La 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 la.
Estamos en la recta final del programa, parece mentira que una hora pase tan rápida. ¿Actuaciones recientes y qué proyectos llevas? ¿Y cuál es esa idea de ilusión y esperanza que te ronda por la cabeza y todavía no has hecho?
Mira, ara he estat, abans de Nadal, he estat fent Carmen entre Valladolid i França, amb una orquestra molt xula, l'Ensemble Mateus, una orquestra francesa, i vam estar cantant això a Valladolid. Vam fer un concert a Versalles, llavors a dues ciutats més de la Bretanya francesa. Llavors he fet un parell de concerts ara per aquí, a Reus i a Mollet, i ara me'n vaig a Bilbao, el dia 24 me'n vaig a Bilbao a fer Salomé, estaré tot un mes a Bilbao, fent assajos i funcions allà, després el mes d'abril estic...
Allí en el Arriaga?
No, en el Euskalduna.
En el Euskalduna.
En el Nuevo, sí, sí.
En el Nuevo, sí, sí.
I a l'Arriaga hi he cantat altres ocasions, ja el conec, sí, sí. I llavors... Bueno, després estic a Maestranza de Sevilla fent unes produccions infantils del Liceu i acabo la temporada al Liceu fent Manon Lescaut de Puccini. Un paper petitet que hi ha al segon acte, sí, sí.
Ja diràs quan para...
Sí, sí, el mes de juny serà.
Sí, sí. A ver si estaremos por allá. ¿Y cuál sería ese consejo musical al alumnado, padres, madres, cantaires de la Sociedad Coral del Vallès?
Això, sobretot, home, que hi posin dedicació, que hi posin... temps, que inverteixin, però sobretot que ho facin amb amor, amb estimació, que hi hagi una implicació emocional amb allò que fan, perquè quan la música la fas perquè toca fer, malament rai. Home, també hi ha una disciplina, hi ha un estudi que s'ha de fer, és veritat, no? Però s'ha de posar amor.
Bueno, y ahora, ¿cómo le pondrías punto final a este espacio de Por su música los conoceré?
Pues, chispun. Chispón. No, home, no. Bromes a part. Home, no, molt, doncs molt, molt agraït, Àngel, per la invitació que m'has fet a venir ahir a parlar una estona amb tu i que la gent de Ripollet doncs, puguin sentir les músiques que m'agraden a mi i saber una mica més del que faig, el que deixo de fer.
Pues ahora será Jordi Casanova Barbera, tenor y profesor de canto, quien presente la última pieza que ha elegido para este programa, que ya está sonando de fondo, y nos diga algo de ella para...
Sí, això és un tema que es diu Pel Rafa, pel Rafael, i resulta que és d'un amic meu pianista de Granollers, en Martí Ventura, que és pianista de jazz, que és el director de la Big Band de Granollers, i una persona amb qui estic muntant un espectacle bastant gamberro, que si tu vol, un dia ja en parlarem.
La ràdio Ripollet, Ripollet Ràdio, la tienes abierta para cuando quieras.
Doncs ja en parlarem. Llavors és un tema que el toquen el Martí Ventura Trio, que és Martí Ventura al piano, Miquel Àngel Cordero al contrabaix, en Lluís Ribalta a la bateria. Soc un grandíssim aficionat al jazz, a Granollers hi ha un cicle de jazz estupendo, sempre que puc, aquest divendres aniré a sentir jazz a Granollers, i quan acaba la setmana, allà a prendre una cerveseta, sentir bona música, és un plaer indescriptible.
Pues gracias por haber estado aquí en el programa, por haber venido, y ya te digo, esto está abierto para siempre que quieras, Ripollet Radio lo tiene.
Moltíssimes gràcies, Àngel, estàs molt a gust.
Pues por nuestra parte solo decir la frase elegida para la reflexión de Bono, es la frase del mítico líder de la banda U2, que dice: la música puede cambiar el mundo porque puede cambiar a las personas. En control ha estado Jordi Puy, y que nos habla, ya lo sabe, Ángel Esteve, un amigo pobre, que es lo que más dura.